L'audiovisual.
Oi que té com una mena de ressonància de música espanyola? La raó és que la pel·lícula s'ambientava a la Guerra Civil espanyola i, a més, a favor de la República. Gary Cooper era el protagonista, acompanyat d'Ingrid Bergman i Katia Pacino, dient això, i Hemingway, immediatament sabeu que és Per quien doblen las campanas, que va dirigir Sandwood el 1943. Però el que ens importa és aquest tema d'amor inspiradíssim, en campanes incloses, creat per Victor Young. Victor Young és el clàssic que donarà la benvinguda als quatre clàssics que protagonitza la temporada de l'audiovisual, que acaba de començar en companyia de Benja Estacio, i que ens du a un món d'emocions musicals que, per exemple, implicaven a la volta al món en 80 dies, l'home tranquil, Johnny Guitar, raïces profundes, tot Victor Young, que no només un gran compositor, sinó el primer de tots que va saber explotar la seva carrera editant discos abans salva amb les seves bandes sonores. Ell saluda i nosaltres tirem endavant amb aquests quatre mestres protagonistes de la temporada. Per ordre cronològic, sempre comencem amb Franz Waxman, aquell músic que ara es troba en un moment a la Warner als anys 30 i 40, on aprèn el llenguatge i no només això, sinó que el crea encara. I ens demostra que és una obertura, una incitació, diguem, un impuls, una mena de promesa de grans emocions que ha de tenir l'espectador immediatament quan veu els títols de crèdit de la pel·lícula, no? I al final, si és el final de la pel·lícula i s'acostuma a ser el mateix tema, un resum, una firma i una invitació a tornar. Queda demostradíssim amb Tener y no tener, To have and have not, la pel·lícula de Howard Hawks de 1944, amb la música de Franz Waxman, interpretada per la National Philharmonic Orchestra, dirigida per Charles Gerhardt. Títols de crèdit i Martinica. Això és una obertura i un tema exòtic. Reteniu això que acabeu d'escoltar, perquè ara farem una cosa que no ens acostumem a fer en aquest programa, que és un medley, i serà perquè aquesta fórmula del que és una obertura i un tema, o un final de la pel·lícula, es repeteix constantment, pel·lícula darrere pel·lícula, amb unes regles del joc idèntiques, però, clar, cadascuna amb la seva personalitat, els seus detalls, les seves característiques, i en aquest cas, Waxman. Per tant, ara veureu, sentireu, millor dit, un muntatge on Franz Waxman mateix ens expressa tot plegat amb un seguit de títols que no van arribar mai al nostre país. On Borrowed Time, que va dirigir Harold Beckett l'any 1939, que era una fantasia amb Lionel Barrymore i Viola Bondi de protagonistes, Edge of Darkness, amb Errol Flynn i Anne Sheridan, vivint la resistència antinazi a un poblet de Noruega, Hotel Berlín, dirigida per Peter Godfrey el 1945, amb Faye Emerson i Helmut Dantin, i un hotel on els nazis i els enemics dels nazis conviuen i s'espien mútuament tota l'estona. Crying Wolf, de Peter Godfrey mateix, del 1947, amb Errol Flynn, una altra vegada, i Barbara Stanwyck, una vídua que reclama els seus drets d'herència a la família del marit i no veges la que s'organitza. I, finalment, i per acabar, The Unsuspected, de Michael Curtis, 1947. Protagonistes Claude Rains i Audrey Totter. I diversos casos criminals resolts en un programa de ràdio estil Crims, per entendre'ns. La gràcia, ara que parlem de Michael Curtis, és que l'esperit Casablanca i de la música de Casablanca de Max Steiner, company de generació i, per tant, també d'estil de Franz Waxman, és evident a l'hora que sentim seguits des de Tener i no Tener fins a l'últim títol que he citat, The Unsuspected.
Thank you.
Avui, en l'espai que dediquem a Franz Boxmann, en cada audiovisual d'aquesta temporada, hem pogut sentir un muntatge amb 6 bandes sonores de la mateixa època del compositor: Tener y no tener, On Borrowed Time, Edge of Darkness, Hotel Berlin, Cry Wolf i The Unsuspected. Bé, doncs, és una manera de fer música i és tot un paradigma de com sonaven les pel·lícules del cinema americà als voltants de la Segona Guerra Mundial. Després, ja el 1947, ara que parlarem de Bernard Herrmann, ens trobem també amb un llenguatge més evolucionat i realment extraordinari, com sempre en aquest autor, des de la primera pel·lícula que va fer, que va ser Ciutadà Kane. És The Ghost of Mrs. Muir, El fantasma i la senyora Muir. Per cert, Muir és mar, en gaèlic, en el gaèlic d'Escòcia, quedi clar. Aquella història d'una vídua instal·lada a una mansió amb la seva filla el 1900, mare i filla Jean Tierney i la petita Natalie Wood, llavors, i la seva relació amb un fantasma que va habitar aquella casa, interpretat per Rex Harrison, amb un dolent per allà al mig, George Sanders, com sempre. Va ser la quarta pel·lícula gloriosa de Joseph Leo Mankiewicz, amb Jenny i la mujer del cuadro, potser un dels millors exemples del que és el món del romanticisme oníric, o, per entendre's, allò de m'ho imaginava, és un somni o és una pura fantasia? Fotografiada amb un blanc i negre absolutament enlluernador de Charles Lang, amb intimisme, sentit d'autoafirmació femenina, emoció absolutament neta i una partitura sublim, que era la preferida per Bernard Herrmann de totes les que va fer, El fantasma i la senyora Muir és una, diguem, banda sonora d'èxtasi total. Per tant, atenció a aquesta suite que us hem preparat amb els títols de crèdit, el tren de rodalies, el tema de poesia, a pastoral, la lectura, el mar de primavera i el comiat dels dos personatges principals. És Bernard Herrmann i és El fantasma i la senyora Muir.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. El Fantasma i la Senyora Miu, realment una música per escoltar amb els ulls tancats, atents i disfrutant de la seva delicadesa, inspiració i com de descriure bellament aquesta història d'amor entre una dona que aprèn a ser i un fantasma que la guia en la nova vida que ha de dur a partir d'ara. El canvi que farem ara de Bernard Herrmann a Jerry Goldsmith doncs serà d'impacte. Han passat els anys, Goldsmith és un altre llenguatge musical, és un compositor que va creixent i que va tocant tots els pals dels jocs per intentar demostrar del que és capaç. Ens faltava sentir, per exemple, una banda sonora de l'estil de la que ara escoltareu, un fragment, The Detective, el detective, una pel·lícula de Gordon Douglas del 1968, amb una banda sonora absolutament jazzy que tot bon compositor americà que no sigui d'origen centre-europeu, tard o d'hora, ha d'adoptar com a signe d'identitat, com ho farien els Bernstein o North o Riddle, no diguem el Duke. En tot cas, amb orquestracions, això sí, una mica 60s i post-manchinianes, Jerry Goldsmith fa una aproximació correctíssima, esplèndida, a una pel·lícula sobre la investigació de l'assassinat d'un homosexual en una època on el protagonista Frank Sinatra adoptava el thriller modern amb una sèrie de títols molt interessants sobre la corrupció moral i els aspectes de la societat americana d'aquell temps, com Empadronada o La mujer de cemento. Aquí teniu el tema principal del detectiu, música de Jerry Goldsmith, amb orquestracions d'Arthur Morton i Warren Baker. Thank you. el detectiu de Jerry Goldsmith, i ja es va perfilant el que més endavant seran les partitures de, per exemple, Chinatown o Instinto Básico, però ja arribarem, ja arribarem. Un any més tard, el 69, Jackie Thompson va rodar The Chairman, La sombra del zar amarillo, el títol espanyol, oblidada pel·lícula interpretada per Gregory Peck, que era un thriller d'espionatge amb detalls semblants a La cortina esquinçada d'Alfred Hitchcock, o sigui, la història d'un científic que ha de robar un secret biològic pel govern americà, però a la Xina de la revolució cultural. Aquí, Goldsmith progressa en la seva recerca i incorporació dels motius orientals a través d'una estructura musical occidentalitzada, intentant donar molta emoció a l'argument, a la trama, que no la tenia, i una de les parts bones era precisament la seva banda sonora, que no supera la llança en llames, però segueix el seu bon camí.
Thank you.
Jerry Goldsmith avui amb dues mostres, El detectiu i La sombra del zar amarillo. Hem fet el recorregut al llarg del segle XX, com sempre, i ens queda la recta final, com sempre, amb James Horner. Anem al 1986. Després de l'Alien, de Jerry Goldsmith, va arribar Aliens, però amb música de James Horner, quan la història deixa de ser hawksiana i la protagonista Sigourney Weaver contra la reina Alien ja és Rambo versus The Aliens. Terror, sí, però pura acció, sobretot d'intensitat sense pausa. Un autèntic tour de force musical per un James Horner que no va comptar amb els silencis, alguns moments de pau i tranquil·litat, però només per incrementar la tensió que vindrà musicalment a posteriori. La veritat és que algunes aportacions semblen aquelles que ja havia fet per les pel·lícules de Star Trek en les que va intervenir. I, per exemple, un dels instruments claus en aquesta etapa de la seva carrera, que és el cop de martell, com instrument d'una orquestra, directament. Aquesta banda sonora va ser finalista a l'Oscar l'any 87, aquell polèmic any que va guanyar Herbie Hancock, amb tot el respecte, no? Però n'hi havia també La missió i precisament Hoosiers de Jerry Goldsmith. En fi, cadascú que aposti per la seva. Però en tot cas, a banda d'una cita inesperada, Khachaturian, que és un clar referent a un dels moments de 2001 a Odissea de l'Espai, us deixo mans de Horner i la seva potència orquestral amb Aliens, el regreso, de James Cameron, amb orquestracions de Greg McRitchie, com sempre, i la London Symphony Orchestra, dirigida pel mateix compositor. Amb un temes que són El rescat de la Ripley, els títols de crèdit Darrere del Newt, Fugida inútil i Compte enrere. És Aliens.